El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passa un quart de deu del matí, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir a la ràdio municipal de Sant Cugat. De moment no, en companyia avui de l'Eduard Jané.
Hola, bon dia.
Del Lluís Ribas, molt bon dia. Del Bernat Picornell.
Bon dia.
I de la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia.
Hi ha l'Eduard que porta deures a les tertúlies, ja m'estava fent aquí avisos, no sé com dir-ho, ganyotes, no, no ens oblidem dels pressupostos
dels pressupostos participatius, no ens oblidem, perquè és una cosa, penso que molt important, i m'agradaria dir un parell de coses sobre aquest tema, perquè va haver una experiència el dissabte
amb el taller,
amb el primer taller que va haver-hi, una experiència, penso, molt interessant, molt significativa, i que confirma part del que es va parlar el dia de la reunió del Consell de Ciutat.
Recordem, ara ho dic de memòria, però havien arribat aquestes gairebé un miler de propostes, d'aquestes ja se'n van agrupar, diguéssim, no descartar, es van agrupar i algunes es van, suposo, descartar perquè no eren viables des del punt de vista dels tècnics. I per tant, quedem en aquesta llista, que eren el dissabte, el 4, el 8 i l'11, em sembla, si no m'equivoco.
O sigui, va començar el dissabte, dia 4, continuarà el dia 11, el dissabte vinent, i acabarà el dia 18. O sigui, seran tres tallers. De totes maneres, jo precisament el que vull parlar molt és de la possibilitat de que siguin més tallers.
I això que és arran d'aquest dissabte, entenc,
exactament,
del que veu identificar que potser es podien treballar més...
És a dir, a veure, el dia de la reunió del Consell de Ciutat, quan es va quantificar tot el que s'havia presentat, doncs ja es va veure, o almenys alguns dels que estàvem allà presents ja varen veure, que hi havia un problema d'inici que consistia en que hi havia, per una banda, un aspecte positiu, que era el nombre de presentació de propostes, propostes que superaven els 900, les 900. Després aquestes propostes van quedar finalment per 554, i aquesta eliminació va ser per coses tan senzilles com que hi havia una proposta que l'havien demanat 100 persones. Equivocadament, hi ha gent que va demanar, o sigui, suposo que es va parlar entre ells de que demanava el mateix, amb la idea de que si demanaven molts la mateixa cosa, doncs allò passaria a la segona fase. Això no era així. Llavors, per tant, vol dir que d'aquestes 100 propostes, que era exactament el mateix, va quedar reduïda a una. O sigui, de les 100 va passar a ser una proposta. Per tant, vull dir que aquesta diferència entre les 900 i pico inicials i les 500 i pico que van quedar per discutir, per treballar, entre la pròpia gent que les va presentar, doncs no era degut a un problema d'eliminació perquè sí, sinó perquè hi havia coses, hi havia un tant per cent elevat que es van eliminar perquè no depenia del municipi, de l'Ajuntament, el poder fer allò que es demanava, perquè hi havia una instància superior que era la que hauria de decidir, com a conseqüència una proposta que no pot decidir l'Ajuntament, que no pot posar en els seus plans d'inversió, doncs s'eliminava per si mateix. El que jo volia comentar, i t'agraeixo molt que deixis aquest espai per poder-ho dir, és que quan van quedar aquestes 554, que es van dividir en tres tallers, en els quals, si no m'equivoco, doncs el primer, si no m'equivoco perquè ho estic llegint, es tenien que dirimir 118, en el segon taller 209 i en el tercer taller 219, en 3 hores i mitja és impossible.
Clar.
Jo ho vaig manifestar-ho en el Consell, ho torno a dir, i l'experiència del primer taller, que només, dic només entre cometes, eren 118, ho va demostrar. Perquè va haver-hi una participació, o sigui, de les 118 propostes presentades, va haver-hi 52 representants directes, és a dir, que diguéssim la meitat aproximadament van venir. L'equip de dinamització va ser molt correcte, va dividir en tres grups, i aquests tres grups van diguéssim ajuntar propostes que tenien similituds, de tal forma que cada grup es plantejava determinades propostes entre ells, es van presentar les propostes que es feien, es van discutir, i després hi havia una segona part per escollir quines de les 118 quedaven en marxa. Al final van quedar, després d'acabar bastant més de 3 hores, bastant més de 2, sinó que va acabar amb 5 hores pràcticament, van quedar 18, però amb una segona part més conflictiva, perquè no hi havia prou temps real per poder manifestar-se i poder entendre quines eren les millors. Clar, si això ha passat amb 118, jo el que plantejo des d'aquí ja, i que naturalment ho plantejaré també al Consell de Ciutat, és que aquestes 209 de la setmana vinent, no que no es faci el taller a la setmana vinent, que es faci, però que es pensi que necessàriament hauria d'haver-hi un segon taller d'aquestes.
Una segona part.
Una segona part per donar temps a la gent a poder escollir una forma. Perquè aleshores el que pot passar, i això és el que a mi em sap greu, és que una cosa que està plantejada amb qualitat, amb interès, amb voluntat, amb ganes, quedi desvirtuada precisament per la mecànica de fer-ho. I és una pena que una cosa que, com dic, és molt interessant i que és una iniciativa i que ha tingut una resposta molt favorable de la població, perquè arribar fins a aquestes 900 i pico, encara que quedin reduïdes després de les 500, penso que en 15 dies és molt, ara per una cosa de mecànica a l'hora d'organitzar com es seleccionen, potser queda malament i serà una pena. Per tant, jo des d'aquí el que demano és, per favor, penseu en que aquests dos tallers que queden es comparteixin, si convé, en 4.
En 4
més. És a dir, doblar i que sigui un taller dues vegades, perquè una manifestació claríssima de la gent que va anar el dissabte a la biblioteca Pare Batllori, una manifestació claríssima és que no tenien cap inconvenient en tornar. És a dir, que no hi havia el problema de dir no, és que jo no puc, és que no... No, la gent va manifestar claríssimament que el que volia era participar i si convenia tornar una altra vegada, doncs tornar una altra vegada. I per tant, seria lamentable que una cosa que es va engegar, penso, amb molt bona idea i amb una clara doncs, determini que la gent participi, a l'hora que puguin participar no tinguin el temps suficient per fer-ho.
Doncs, Eduard, queda molt clar, i a la resta també... Jo volia comentar-te, aprofito i dic a la resta, perquè és un tema que obro una mica més sobre aquest tema i que va més enllà, precisament d'aquestes lleis que comencen, i que el que ens diu un testimoni directe de les sessions és que hi va haver una... no una alta participació, sinó una participació proactiva, que això és el més important. És sobre, recordarem, no sé si ho havíem comentat aquí, Esquerra Republicana Més denunciava la setmana passada que alguns partits havien fet ús d'aquests... Esquerra deia dos, que eren Ciutadans i PSC. Això va tenir una conseqüència. El PSC va retirar doncs les propostes que havia presentat, perquè no, des del seu punt de vista, entenien que recollien també propostes que no són només del partit, sinó que evidentment doncs anaven més enllà d'això, i finalment retiraven això. Jo no sé, precisament aquí havien comentat la gràcia d'aquests pressupostos participatius era la participació directa de la ciutadania. Sense ànim ara d'identificar si estava bé o malament el que ha fet el PSC, però entenc que una de les novetats d'això és precisament que va una mica més enllà del discurs polític, no? Aquests, com heu vist això? Perquè almenys des del Consell de Ciutat això que ha passat...
Home, la veritat és que el dia del Consell es va manifestar claríssimament per la majoria dels que estaven allà presents que, per una banda, el que no tenia sentit era retirar les propostes que s'havien presentat, perquè van presentar 12 i en van quedar 8, i que, per tant, doncs, era raonable. Però, per altra part, el que es va repetir contínuament és que, encara que específicament el reglament que es va crear al Consell de Ciutat pels processos participatius no deia, i dic, no deia explícitament que els partits polítics no podien participar, doncs era de sentit comú, doncs això que estaves comentant, que això era una cosa que s'havia preparat perquè la ciutadania directament... Que no volia dir que membres actius d'un partit determinat, doncs, el propi partit doncs, estimulés a que es fessin propostes concretes. I si aquestes propostes haguessin arribat amb nom personal, encara que tothom pogués saber després que aquesta persona o aquestes persones formaven part, inclús d'una manera activa, d'un partit, és diferent, no? Però una argumentació del representant del PSC va ser dir un partit polític és una entitat, i com a tal entitat pot participar. Home, clar, és una entitat, però insistim, ho apuntaves també abans, això penso que la seva idea inicial era plantejar el fet de que la ciutadania, de forma personal, es dirigia a l'Ajuntament per demanar alguna cosa concreta. Per tant, a mi em sembla que, per mi, va ser un error, no una cosa feta amb mala intenció, sinó un error, senzillament, que és molt fàcil de solucionar,
No sé si voleu comentar al respecte al...
Bueno, és que estic molt d'acord amb l'Eduard, no? Vull dir, en primer lloc... a mi em va estranyar molt la participació, la gran participació. Allà es va dir, per més d'una persona, que aquests tallers tenien de tindre més temps, perquè esclar, no es sortia al minut per proposta, és absurd això, o sigui que estigui allà, es tindria d'allargar. Jo no vaig poder, el dissabte no vaig poder, estava fora de Sant Cugat, el dissabte que ve prometo, per tots els àngels que hi seré, però... I després respecte a això dels partits, és clar, és correcte, vull dir, és el que estem dient, tenen tot el dret els partits a participar, però no, jo no crec que sigui la idea aquesta d'aquests pressupostos, i tinguent tant èxit com ha tingut les propostes de gent individual, jo crec que aquí els partits tenen de fer un pas enrere, perquè coi, és no tornar, aviam, si em sé explicar bé, no donar la sensació que ja estan una altra vegada els partits posats amb aquests coses. O sigui, que això es fa perquè participi la ciutadania, jo crec que es tindria d'deixar aquí. O sigui, els partits, com tu dius, les propostes eren bones i es van acceptar perquè eren bones. Però, coi, un pas, jo no sé si ha costat, un pas enrere, jo crec que els partits aquesta vegada, un pas enrere i que es vegi ja, i com té molt èxit, on podem estar tots orgullosos que això funcioni d'aquesta manera.
Bernat i Lourdes.
A mi em va sorprendre també molt positivament, diguem, el gran nivell, el gran nombre de propostes presentades. En aquest sentit, tampoc no m'agrada parlar dels partits, diguem, perquè llavors tots els partits polítics són exactament iguals, diguem, vull dir que això també expliquem. De totes maneres, jo he anat seguint una miqueta la retirada de propostes del PSC, etc. Jo crec que no costa res, que si un partit polític fa frontisa entre la ciutadania i una proposta que va de cara a la ciutadania, això és correcte. Si recull les propostes, presenta-les a títol individual amb el nom de la persona que la presenta. Vull dir que és un matís per mi, diguem, que no és gens menyspreable, que és important, però tampoc no em sembla malament, diguem, que el partit faci la frontisa, perquè al final un partit polític fa una assemblea ciutadana, es troba amb X persones, i aquestes X persones fan arribar a les seves propostes, i endavant, diguem. No, per tant, jo crec que s'han de cuidar aquests matisos, diguem, tot i els partits han de saber, evidentment, doncs saber estar en diferents situacions, i en aquesta situació doncs és evident doncs que qui havia de ser-hi o havia de ser protagonista, en tot cas, era la ciutadania, no? Jo crec que els processos participatius no han de ser excessivament... Crec que... estem en un punt en el qual podem anar millor amb els pressupostos participatius de cara a altres anys, i per tant en aquest sentit doncs, molt content, o podem acabar fent un paper de l'Ajuntament pot acabar fent un paper de pare, diguem, no? O de tutoritzar, i mira, nen, et deixo aquests diners perquè te'ls gastis amb el que vulguis, i ja està, diguem, no? Jo crec que la participació, i crec que aquests pressupostos almenys sí que estan una mica més ben enfocats que en altres experiències doncs, municipals, no han de ser per gestionar les molles, sinó que, escolta'm, que aquí la ciutadania, jo soc del parer que ha de poder escollir, o almenys ha de poder dir la seva, doncs, en fi, més que el fet d'anar a votar doncs, cada 4 anys i ja està, no? Per tant, en aquest sentit la participació per mi és una cosa que s'ha d'exercitar, i que de la mateixa manera que no podem doncs, tenir un paper excessivament tutoritzador, diguem, de la ciutadania, hem d'ampliar aquesta possibilitat, doncs, de participar en els pressupostos a altres àmbits. Evidentment, ja sabem que la ciutadania tampoc no, justament, no estarà participant, perquè, en fi, la nostra cultura política en aquest sentit, doncs, evidentment, no és la Suïssa, tot i que, evidentment, Suïssa l'ha construït en base a molts anys de feina, vull dir que, al final, és qüestió d'exercitar-ho, i si tu exercites, doncs, cada dia al gimnàs, al final te n'acabaràs sortint, no? Per tant, jo soc del parer, doncs, d'ampliar aquestes experiències, doncs, a possibles altres nivells, a poc a poc, però amb l'objectiu aquest del que deia, de no fer un paper excessivament tutoritzador i, en fi, una mica així, doncs, de cara a la ciutadania.
Jo m'estic liant una mica, perquè, aviam, clar, potser hi ha una diferència entre la teoria i la pràctica, no? És que un partit polític, diguem-li, no pertany al poble, a la ciutadania, no està format per les persones, que uns pensen d'una manera i uns altres. Per mi no hauria d'haver-hi diferència. Una altra cosa és l'estructura de partit, diguem-li, aquesta màquina que de vegades ocupa el poder i que organitza, i aquestes històries. Però teòricament, un partit polític és una associació de persones que són del poble, i per tant, com a persones de primer ho són, que no d'un partit, doncs haurien de poder exposar, dir, parlar i el que convingui, sense estar, diguem-li, conduïts, diguem, per les estructures dominants dels partits. És una altra història.
Ho dius en referència a que hagin fet les propostes directament a...
Clar, jo al final, quan diuen totes aquestes coses, al final, qui penso que hi va i tal, diuen, sí, és el poble. Bueno, normalment és el poble que se sent vinculat, que normalment participa a partits polítics...
El tema no és aquest. El tema és el partit polític, en aquest cas diguem el PSC, podem dir-ho tranquil·lament, contínuament pot presentar mocions perquè està a l'oposició del govern de la ciutat i ja té un canal normal per poder presentar mocions i presentar... No.
Dins del Partit Socialista hi ha molts ciutadans que pensen i ho poden
anar... Que estem dient.
Però poden utilitzar totes les vies? Que no,
no
són,
a veure...
Aviam si és que per tenir un carnet polític
veure, Lourdes,
no pots
Lourdes,
ni presentar... Lourdes,
una... Lourdes,
personalment sí.
Lourdes, tu has entès, no, tu has entès el que són els processos participatius?
Ja t'he dit que no sé si tenia un lío.
Però has llegit tu?
No m'ho he llegit.
Doncs si no ho has llegit, per favor, et demano humilment que t'ho llegeixis, i quan t'ho hagis llegit, aleshores ens tornem a parlar.
Bueno, si me'ls facilites, m'ho miro.
No, escolta'm, pots entrar perfectament a la web de l'Ajuntament de Sant Cugat, i hi ha un apartat que diu processos participatius, allà sí. Tens tota la informació que puguis tenir.
La meva opinió sobre els processos participatius ja la vaig expressar el primer dia.
Els partits polítics tenen un camí diari, no una vegada a l'any o dos, diari per poder presentar mocions i poder demanar el que vulguin i fer-ho en el ple de l'Ajuntament. I com a conseqüència, el que no té sentit és que una cosa que s'ha creat específicament, i es diu així d'aquesta manera, a partir del Consell de Ciutat perquè participin les persones individualment, no té sentit que participin els partits polítics.
Perdona,
en nom del partit polític.
La gent individualment, la gent del carrer, la gent que pot pensar, aquesta gent no agafa, diguem-li, una iniciativa per anar a l'Ajuntament i tal. Personalment...
Com que no?
Clar, 900 i pico.
Perquè ho
dic... Sí, 900 i picos que deuen estar, diguem-li, amb altres històries.
Hi ha un percentatge...
Bueno, així ho veig jo.
Hi ha un percentatge de la gent...
Així ho veig jo.
Esclar, però si no escoltes, sobretot ho veuràs encara així més. Hi ha un percentatge de la gent que es va presentar que efectivament forma part d'entitats i que, per tant, va presentar alguna cosa per la seva entitat.
Sí.
Hi ha un percentatge de gent molt important, per exemple, per dir alguna cosa, les voreres de la Floresta. Aquesta gent que va presentar, i ens van repetir en diversos casos, no són persones que estiguin implicades en cap partit. És una persona que té un problema a quan surt a caminar per la floresta i quan té ocasió ho manifesta d'aquesta manera, demanant que s'arriquin les voreres de la floresta.
Pues mira, aquestes coses que jo ho he fet moltes vegades i a més ho he presentat i per escrit amb els veïns d'on jo visc, la veritat és que no sé si és necessari fer això, però entres a la web allà amb l'estat de la ciutat.
Sí, però el que passa és que això va més enllà. Bernat, això va més enllà i ho hem intentat remarcar sempre. No estem parlant de arreglar voreres ni bancs. Vull dir que aquí va més enllà, són projectes. Sí.
Quan una persona...
Però és un exemple, és un exemple a què va a nivell...
Una persona, quan a títol individual... Diguem-li, a títol de que no està posada en ninguna mena d'organisme, organització, es mou, és per, diguem-li, li afecta coses d'aquestes, per dir-ho d'alguna manera, del menjar, vull dir, del caminar, del sortir i tal. Jo, de tota la gent que conec, de tota, no conec ningú, se li hagi regut alguna iniciativa d'aquestes de ciutat i ai, anem a gastar diners de la ciutat.
Bueno, pues amplia el teu banyo de relacions i el millor pots trobar algú.
Això són moltes realitats, vull dir, la Lourdes explicava la seva realitat. Home. I d'altres també. En tot cas, insistim, també se li va donar l'opció al Partit Socialista de fer les propostes a nivell personal del partit. Ells ho van rebutjar també, doncs, seguint el seu propi criteri. Aquí tampoc entenem. He tallat abans el Bernat, que volia fer un comentari.
Només que evidentment tu sempre pots entrar instàncies demanant que es canviïn coses, diguem, però aquí darrere hi ha una partida pressupostària important i aquesta dotació és el que fa important, diguem, no? Aquests pressupostos participatius. Si aquests pressupostos participatius no tinguessin dotació al darrere i per tant fos un brindis al sol, doncs evidentment la gent segurament hi perdria l'interès, però com que hi ha diners, doncs en fi, endavant, no? I en aquest sentit és evident que hi ha moltes, no sé si la majoria ho desconeix, que diguem, de gent que participa dels pressupostos participatius està vinculada a entitats d'alguna manera o altra, però si ho està, és igual. És a dir, al final és una qüestió de que la ciutadania parli des dels seus diferents mecanismes. I un tema, que és que només que hi hagi una persona, un santcuatenc o santcuatenca, que no estigui vinculat a cap mena d'entitat i participi de pressupostos participatius, ja val la pena, perquè existeixo. És el que deia d'exercitar la democràcia. Hem d'exercitar la democràcia. Si l'exercitem cada vegada més, hi haurà gent doncs, que vol de participar-hi d'altres formes, que és d'altres formes més enllà d'anar doncs, al col·legi electoral cada cop que s'ha d'anar a votar. Per tant, en aquest sentit, només que hi hagi una persona, doncs, hi és un èxit. I en aquest cas, n'hi ha moltes més d'una sola persona. Diguem. Per tant, en aquest sentit, cal seguir-ho fent i cal seguir-ho potenciant, publicitant, comunicant, etcètera.
Si són organitzacions les que participen, majoritàriament a títol individual i tal, no veig cap diferència perquè no puguin participar els partits polítics. Punto. I si els partits polítics poden que, participar, Lourdes, també ho poden
fer polític, a la Junta. Un partit polític, quan hi ha pressupostos, ja té l'oportunitat de negociar unes partides. Les entitats, no.
Entitats sempre poden presentar instàncies i tal, i demanar...
Clar, instàncies, sí, però és diferent, Lourdes, sí, perquè no és el mateix parlar de tomàquets quan s'estan collint patates, no? I al revés, diguem, per tant, o sigui, tu, quan arriben els pressupostos, els partits tenen la possibilitat de negociar estrictament amb els pressupostos. Les entitats no tenen aquest accés. Potser caldria crear-lo. Quan es negocien els pressupostos al mes de setembre, al mes d'octubre, potser el que caldria és que hi hagués un espai d'entitats. De moment no hi és. Uh-huh. Per tant, anem a aprofitar aquesta eina.
Jo entenc que havent-hi partits polítics, jo, com a ciutadana, aquell que tingui les meves simpaties, puc anar allà i dir, escolta, m'heu pensat això o l'altre? Sense ni ser ni militant ni història. I a través d'aquesta... Són els meus representants, és això?
Lourdes,
si és que és aquest l'instrument que tenim.
Però hi ha gent,
desgraciadament... I si un no és de cap partit?
No, no fa falta que siguis d'un partit.
Pues no, és que hi ha gent que no funciona els partits, Lourdes.
Insisteixo, no fa falta que sigui d'un partit. Em sap greu sempre posar el meu cas d'un exemple, però en un tema concret vaig anar a tots els partits els hi vaig anar a mostrar una determinada situació perquè vaig creure era d'interès comú i els hi vaig donar tots la mateixa informació i és que per què hem de ser d'uns i només... Una persona pot tenir unes simpaties per unes determinades maneres de pensar i allà si tu t'hi sents entès, pots canalitzar totes aquestes inquietuds. Però això no t'impedeix anar cap altre. Per exemple, però jo que he demostrat... potser abans no s'ha entès una mica la ironia, en el moment que vaig dir que jo no veig, diguem-li, totes aquestes organitzacions i tot això que trobo que és molta escuma.
En quin sentit hi ha molta escuma, Lourdes? Doncs
pues t'ho dic, que jo ja trio un partit polític, que tenim els mitjans a canalitzar les nostres inquietuds, i que jo, quan em diuen, mira, en què voleu gastar 4 milions, 4 milions, 4 no?
Milions en total,
en 4 anys, doncs jo el primer diria és, mira, comença't els a estalviar.
Ah, sí, d'acord. Llavors, Lourdes, la teva proposta d'anar permanentment en contra, diguem, de la resta del món...
No, en contra, no, en contra de la resta del món, no, hi ha molta gent que pensa igual que jo,
sí. Per desgràcia, per desgràcia de les 1.000 persones que han presentat projectes de pressupostos participatius que no ho hauríem pogut fer, la teva proposta, i amb això tanco...
Sí, com poden fer, hi ha altres que...
Lourdes, la teva proposta és que no hi hagi aquest
projecte... Organitza tot.
Lourdes, la teva proposta és que no hi hagi...
Jo ho vaig dir el primer dia.
Sí?
Però en
contra de la mobilització
ciutadana
i de la burguesia.
Però escolta'm un moment tots, perquè aquí, un moment, Eduard, aquí venim a exposar posicionaments, no venim a convèncer ni uns ni els altres. Vull dir, això és una tertúlia, vull dir, aquí no arribarem mai a un acord, ni votarem al final de la sessió la idea més brillant. Aquí mostrem posicionaments, i des del començament he insistit, la Lourdes té un posicionament que compartirà o no d'altra gent, igual que vosaltres, amb certs matisos, veureu cadascú un...
Però, escolta'm, de la mateixa manera que he dit abans a la Lourdes que agafi i entri la web de l'Ajuntament i miri què són, ara li dic, com li vaig dir el primer dia que vam parlar d'aquest tema fa 3 o 4 setmanes, que aquests diners, aquests 4 milions de 4 anys, no són uns milions que es gasten de més...
No.
Són uns milions que ja estan en el projecte d'inversions. És a dir, l'Ajuntament...
Que fins aquí
l'Ajuntament,
arribes, Costa, és de debò...
Perdona,
acaba
no sé si arribes, però amb el que acabes de dir fa un moment, sembla que no hi hagis arribat. És a dir, dius que s'estalvin, tu has dit millor que s'estalvin. Sí. Ja estan previstos per invertir. No és posar un milió més cada any per gastar. És un diner que ja està per invertir. És exactament el 8% de les inversions previstes. El que és bo de pensar, crec jo, a partir d'aquest moment, és que si en aquest moment es dona la possibilitat de que la ciutadania pugui votar sobre a on aniran a parar un 8% de les inversions, no t'ho poses així, no, que et donen una esperina després. Doncs ara... Comencem per un 8%, però seria bo que això augmentés i a la pròxima legislatura a la gent del carrer pogués decidir sobre el 15 i després sobre el 20, etc. Perquè en molts casos les inversions previstes, al millor resulta que se li dona a l'Ajuntament una feina de pensar que ella no havia pensat. Li han dit, això no ho havíem pensat i ens sembla interessant. Dit això, entra a la web, per favor, i entera't de lo que són els pressupostos.
Bueno. Mira, estic aquí tu perquè, diguem-li, m'ho aclareixis i m'ho ensenyis i tot plegat. O sigui, el pressupost...
Tu ets prou llista per mirar-ho sola.
No, però si tenint el coneixement, perquè l'esforç... Vull dir, jo sempre soc del mínim esforç possible.
Això, vale? Estic segur.
Sí, és una llei natural, saps?
D'això estic segur.
És una llei natural i tu també la tens, encara no ho sàpigues. Sí. Vale?
Ja. M'agrada perquè anem a aclarir les coses, diguem, perquè jo no soc del mínim esforç possible, diguem. No sé. Si tu ho ets, dic, fantàstic.
Jo
soc
de complicar-ho. No,
el gastar menys energia, tots els animals s'ho
poden. D'acord,
sí. O no?
Sí, sí.
Bueno, aviam. El que m'estic referint és que jo crec que quan triem amb uns polítics, que són els nostres representants que han de recollir les nostres inquietuds i les nostres necessitats, hi ha llavors una tasca de govern. Haurien de consistir és d'anar recollint tot allò que fa falta i tal, i sobre criteris d'eficiència i eficàcia, destinar els recursos de la ciutadania cap a això que fa falta pel bé comú. Pel bé comú, no perquè tingui més vots, perquè sempre dic el mateix, per vots guanyaria la Belén Esteban.
Això és veritat. Insisteixo, això són els posicionaments i també ja hem quedat clar, sobretot aquest matís que trobo que és interessant que ha fet l'Eduard, el darrer apunt sobre el tema d'inversions, que vull dir que són inversions previstes que haguessin decidit directament l'Ajuntament, i en aquest cas doncs, s'ha obert un procés participatiu i estiguin o no d'acord, evidentment això és lliure i que cadascú doncs, també la gent que ja estigui en compte d'això té un altre mecanisme cada 4 anys per decidir si li agrada o no aquesta modalitat, vull dir que això també que quedi clar i palès. Era el tema dels pressupostos participatius, les dates que ens queden són de moment, ja veurem si ampliem o no, però la propera a l'11 i la darrera
el 18. Que es farà la reunió a Mirasol i l'altre dissabte que es farà a l'aula magna del Conservatori.
Doncs estarem pendents a veure si aquesta proposta que deia l'Eduard que va fer doncs, aquest dissabte en relació a augmentar o no els tallers o els treballs per decidir o dirimir els projectes, doncs si tiren davant o no, ja ho veurem, estarem atents. Arribant als finals de cursos, en aquestes dates ja al juny, jo crec que la Lourdes, que és professora també, no? Ja tens les notes posades o no?
Alguna sí, o sigui...
Quan us queda, quan tanqueu acte, allò que es diu dels...
Aviam, els de segon de batxillerat ja han tancat, perquè ja estan encara la selectivitat i aquests ja han tancat el curs. Estan venint a classes de reforç i de repàs. Llavors, jo només dono primer i segon de batxillerat. Amb els de primer de batxillerat estem amb exàmens a l'últim trimestral i la setmana que ve començarem amb finals i recuperacions. O sigui, ara acabem la primera setmana de juliol, perquè quan els nanos s'han acabat sobre la verbena, no? Sobre el 22, potser, llavors nosaltres fem sempre formacions i
classes. Doncs ho deia, en el final del curs, i m'han recordat ara de la Lourdes, anava relacionat amb el Teta Auditori, que hem tingut nou rècord, i jo, més que res, a banda de parlar de si és un teatre de qualitat o no, jo... Les dades donen un molt bon suport a l'equipament municipal, a aquest Casal Teatre Auditori, amb aquest rècord d'espectadors que han arribat als 89.505. Es podia donar aquella paradoxa, paradigma, de que podien haver-hi tants habitants de la ciutat ja gairebé com assistents al teatre, que això seria una... dic... En el sentit més d'ironia, però que seria una molt bona xifra, però el que us volia dir, des del punt de vista d'equipament, i amb aquest tancament final de curs, jo crec que amb aquest rècord, com ho veieu? És un teatre, un equipament accessible, creieu que en els últims anys que hem vist, jo crec que cartells de primera fila que han passat de Barcelona han vingut a Sant Cugat. L'Eduard és testimoni cada setmana de l'actualitat del teatre, però per la resta, com ho veieu? Que no passa a totes les ciutats que hi hagi aquesta resposta, jo crec, tan contundent per part dels espectadors amb un equipament públic. Com ho veieu?
S'ha de matisar aquest nombre de 89.000, en el sentit de que són 59.000
a la
programació, diguéssim, oficial, i hi ha una resta importantíssima que és d'empreses, d'escoles, de finals de curs, de treballs vinculats amb les escoles públiques de Sant Cugat.
Acaba sent l'ús del teatre,
sí,
igualment.
El que passa que la realitat és que el teatre està pràcticament menys el mes d'agost, està obert, i part de juliol, clar, i de setembre, durant 10 mesos, diguéssim, el teatre està pràcticament funcionant cada dia. I això és un aspecte que molta gent no desconeix, perquè l'estructura del teatre, l'estructura de personal, d'administració i tal, demana una cosa que a vegades es pensa dient, home, però si al final només es treballa el cap de setmana, el divendres, dissabte... No, perquè hi ha gent que ho diu i ho creu, i per tant s'ha de dir que això no és així. Per tant, des del punt de vista de resposta, la resposta és molt alta, perquè exceptuant determinades figures, diguem, els cantants sobretot, que porta molta gent de fora de Sant Cugat, o per exemple doncs, a la Centre Nacional de Dança amb el Don Quijote, que va portar gent també de fora per veure-ho, el percentatge més alt de l'assistència és gent de Sant Cugat.
Parlem de la programació estable, de temporada estable, amb 102 funcions, que té un índex d'ocupació al 85%. Vull dir que és una xifra prou alta. Lluís i Bernat.
Sí, a mi m'agradaria dir que això jo crec que és un èxit de Pep Togués. En Pep Togués ha sigut un home que s'ha pogut fer això, una calça i una d'arena, buscar el més popular i el més, i ha fet un còctel amb tot això, que és d'èxit. Vull dir, jo amb això felicitaria molt en Pep i el seu equip que té darrere, que és un equip molt important i molt potent, i a més que s'ho agafen amb afició. Jo em fa gràcia veure que tota aquesta gent que treballa amb en Pep, que tots s'ho prenen com cosa seva, el teatre és cosa seva. Vull dir, en Pep ha sabut formar aquest equip, i després en Pep és intel·ligent per fer això, per fer un promig, que és hi ha crestes, hi ha baixades, però el promig és molt alt, vull dir, i aquí és l'èxit. O sigui que jo des d'aquí felicito amb en Pep i a tot l'equip que té allà a l'auditori.
És una gran xifra, i per tant en aquest sentit és, jo crec que és una sort, doncs, tenir un teatre d'aquestes característiques a Sant Cugat, no? De totes maneres hauríem de veure quanta gent d'aquesta és de Sant Cugat, perquè jo que deies que jo crec que seria una excel·lent notícia, diguem, que els 89 mil... No,
ho seria, una mica d'ironia.
Sí, una mica d'ironia, i seria brutal que cada un dels santcugatencs hagués passat pel teatre d'auditori. Seria absolutament espectacular, i en pro de la cultura seria una excel·lent notícia. Ara bé, hauríem de veure quanta d'aquesta gent, d'aquests 59.000 segurament, que són més els de la temporada estable, són d'aquí Sant Cugat. Jo conec molta gent, doncs, de Girona que ve a Sant Cugat a veure teatre, perquè és molt millor anar al Teatre Auditori Sant Cugat que no anar al Teatre Romea, diguem, entre les coses, perquè no has d'entrar a Barcelona, per tant entres, arribes aquí, mires l'obra, agafes i te'n vas un altre cop. Per tant, hauríem de veure quin és l'impacte, diguem, que acaba tenint quanta gent ve a fora a veure això, perquè jo crec que no es pregunta quan tu compres una entrada, es pregunta? A mi no m'ho han preguntat, quin codi postal soc.
S'intenta en alguns casos, segons el tipus d'espectacle, verificar si efectivament. Perquè, per exemple, digues en compte que quan hi ha aquests concerts vinculats amb el Festival de Jazz de Barcelona, sí, o el concert vinculat amb altre tipus d'activitats que... o per exemple els espectacles que es fan a la xarxa dels teatres amics, d'aquests cinc teatres que van fer aquesta associació, aleshores jo m'atreviria a dir en percentatge, m'atreviria a situar-ho cap a un 70%.
70% de santcugatencs que venen aquí?
Sí.
Jo, si és així, em dono més que per satisfet, perquè jo pensava que la xifra seria altra, en aquest sentit, correcte. Jo crec que, si feies la pregunta si era accessible, jo crec que el Teatre Auditori segueix no sent gaire accessible, entre altres coses, doncs, perquè té els preus que té, com a tot arreu, no és que sigui un problema del Teatre Auditori.
Tampoc a nivell de preus, sinó també d'oferta, vull dir que clar, i d'oferta, que s'acerta o no el que estiguin mostrant, no?, a l'escenari.
Jo crec que hauríem de fer una mica d'esforç, doncs, d'obrir una miqueta més, diguem, no? Sí que és cert, per exemple, per les entitats, no és accessible el Teatre Auditori per les entitats? Quan una entitat ho vol utilitzar, clar, això és complicat, diguem, no? L'Esbar, per exemple, que ara, de fet, vull parlar referint-nos als finals de cursos, l'Esbar utilitza el Teatre Auditori un cop cada 2 anys només, no? I poc més, no? I per tant jo crec que hauríem de fer una reflexió, i ara si estigués aquí el Pep Tugues em diria: sala bé, dic, sí, d'acord, el que tu vulguis, Teatre de la Unió, diguem, no? Però jo crec que en aquest sentit sí que hauríem de fer una mica d'esforç, diguem, havent assolit aquestes xifres i sabem que el Teatre Auditori pot programar i programa, doncs, el bo i millor, doncs, que passa en aquest país a nivell d'arts escèniques, jo crec que a partir d'aquí sí que hauríem de fer un esforç, de mirar segurament més cap al poble, perquè no sé si el Teatre Auditori, i malgrat que evidentment jo m'afegeixo, doncs, a les felicitacions, doncs, a l'equip del Pep Tugues, no sé si mira cap a Sant Cugat o mira més cap a Barcelona, que perquè li vinguin les obres. Però en aquest sentit, content, i si aproximadament un 70% d'aquests 59.000 són santcugatencs, encara més, per tant, tot bé.
I aquí estaria content també de les xifres que vingui gent de fora, en el sentit de, i això els comerços sí, ho saben,
no,
amb el
no,
tema
no,
de...
Però
almenys la restauració de Torreblanca segurament sí, estan contents que vingui gent
però això era un dels meus dubtes, diguem, si la gent va al teatre i tal qual surt del Teatre Auditori, agafa el cotxe i se'n torna a casa seva.
En el cas dels santcugatencs és probable. Jo dic que, clar, no sé si en el sentit de quan ve públic de fora, si això alimenta també, doncs,
altres...
Jo el que es coneix...
Altres negocis, sí. Totalment, perquè la gent no ve a l'hora tal, es pot trobar, sobretot els que venen de fora, es poden trobar en moltes circumstàncies, sí. Per tant, has de venir amb una mica de temps, és probable que abans d'entrar vagis a prendre alguna cosa o donis un vol per la ciutat.
Jo crec que en tot cas, la gent que baixa de regularment d'altres llocs, diguem, a veure obres del teatre i tot, jo crec que va just, diguem, al final, tu quan vas a un lloc ja saps on has d'anar, per tant no cal que t'ho agafis amb temps. Jo crec que aquesta gent no dona una volta pel poble, menys que no hagi vingut mai a Sant Cugat, i que en tot cas pren alguna cosa, o abans o després, a la zona del mercat de Torreblanca, que dos o tres bars d'aquests són discoteques, diguem, o bars musicals,
per tant, hi ha restaurants sentit, també.
Sí, hi ha algun restaurant, però tampoc no és que estiguem parlant d'un gran teixit comercial local, per tant, en aquest sentit també hauríem de fer un estudi i emplaço l'Ajuntament, o en tot cas
el consorci, a
mirar-s'ho. Jo, en aquest sentit, és que tenim poc temps, diguem, amb els finals de cursos dels que parlàvem, aquest cap de setmana, el dissabte, d'haver-hi el final de curs de l'Esbart Sant Cugat, jo des d'aquí també vull reivindicar una mica el paper que fa l'Esbart, amb les escoles, etc. Doncs són moltíssims i moltíssims alumnes, doncs, que passen pels diferents grups, doncs, de dansa, etc. I reivindicar una mica el paper, doncs, de la nit del dissabte passat, no?, que es va contraposar la nit en blanc amb l'espectacle de l'Esbart, que era nit en colors, perquè em va fer molta gràcia, no? Jo crec que tenim un problema, doncs, d'ubicacions en aquest poble, que ja sabem que existeix, però que no ens acabem de posar d'acord de cap de les maneres. L'Esbart el van treure de la plaça de l'Om perquè no es podien fer activitats a la plaça de l'Om fa dos anys, la mina de la plaça Octavià, aquest any resulta que comerç s'imposa per sobre de cultura, i em consta que cultura de l'Ajuntament ha procurat perquè no sigui així, però ha acabat sent així. El comerç s'imposa per sobre de cultura en aquesta ciutat, el treuen de la plaça Octavià per tornar-lo a posar a la plaça de l'Om, que és on justament no s'hi podien fer activitats. Per tant, no sé en què quedem. En qualsevol cas, va ser una bona nit, per tant, felicitats també a l'Esbart.
Parlo de l'auditori.
Parla de l'auditori o de l'Esbart, del que vulguis.
Jo estic encantada, diguem-li, de la ciutat tingui un auditori, que a més, diguem-li, els números li surtin, perquè si tinguéssim un auditori, crec que en algunes èpoques va haver-hi un cos que jo penso per la ciutadania no era suportable. Si ara han pogut, diguem-li, unir un grau de rendibilitat i una varietat d'obres que abasta tothom, doncs millor. I a més els de Sant Cugat, doncs, tenen l'avantatge de ja, allò, si vas a última hora pagues la meitat de l'entrada i aquestes coses, i com que estàs a casa vas a donar un vol i ja, sí, m'interessa, no? Jo conec gent que ho fa. De que se'n va donar el vol i si a última hora mira, aprofita'm, nos entrem una estona i tal.
Un altre tema serà el tema de la Unió, que no ens dona temps ara a treure, precisament amb el tema de la sala B, la reivindicació que hem sentit de tant d'entitats de teatre, de bany, de dansa que hem sentit, i jo crec que en som conscients a l'Ajuntament sobre la demanda de poder fer ús de més ús de l'equipament, i en aquest cas la resposta serà teatre de la Unió, i aleshores ja passarem examen realment una mica si això soluciona o no una mica les demandes d'escenaris professionals per part de les entitats. Ens queden només 3 minutets per arribar a l'hora en punt. Jo també li volia fer un comentari al Barra Picornell sobre l'actuació castellera d'aquest cap de setmana, 5 de 8, la catedral de Sabadell carregat. Aquest sembla 3 de 8 i 4 de 8 que també veu posar en escena, però com dèiem, aquesta catedral, aquesta figura dels castellers, al final, últim moment, no sé si veu prendre massa mal o no, personalment.
Bueno, alguns vam sortir una mica tocats d'allà, però crec que aquest matí estem més o menys tots
bé. Estem recuperats.
Tot correcte. El 5 de 8 és una de les nostres fronteres, jo crec que tenim 3 de fronteres, és una de les nostres fronteres, i anàvem, evidentment, doncs, a descarregar-lo. Nosaltres no anem a carregar els castells, i hi ha coses que sí que van a carregar castells, nosaltres no anem a descarregar-los, per tant, ens queda per fer, doncs, de cara, doncs, d'aquí 15 dies, o en tot cas de cara ja a la festa major, a portar, doncs, totes les nostres fronteres. Per tant, jo crec que estem en un bon moment.
Bueno, fins al novembre teniu temps,
i psicològicament, sí, no, però a veure si abans de festa major o per festa major ho traiem, però jo crec que psicològicament també hem fet un canvi important, perquè fa anys una caiguda d'aquestes hauria suposat, doncs, tornar enrere, etc. Jo crec que ningú es planteja la possibilitat, doncs, de no portar el 5 de 8 al proper mes. Per tant, en aquest sentit, perfecte. Jo crec que la canalla també està motivada, per tant, endavant.
Doncs arribarem en un 3 i no res a les 10 en punt. Agraïm la presència de l'Eduard Jané, que se li gira feina amb els pressupostos participatius, el Lluís Ribas, que sempre té feina, el Bernat. Ara està més tranquil, de Madrid, suposo. Ja
bueno,
veurem
com
va.
Dijous,
comença la campanya el dijous.
I la Lourdes... L'heu deixada, la campanya?
No, no, no. No.
I la Lourdes... Que té final de curs, ara és el moment, eh?
Sí, sí.
Seràs professora enrotllada o no?
Jo
a nivell de percentatges?
Però no, a nivell de... A més, en l'últim examen que he corregit aquest cap de setmana... Terrible.
Doncs malament perquè era l'últim, suposo.
Sí, sí, a més em posa de molt mal humor, no? De vegades hi ha la idea que el professor, diguem-li, sembla estar content quan té molts suspensos. Jo penso
home, és una avaluació també, no?
De cap de les maneres, quan veus que no has sabut transmetre o els altres estaven en una altra història quan t'ho explicaves, et produeix una impotència, almenys a mi, terrible.
Hi ha un professor que li deia un moment que no me'n recordo qui era i va dir, mira, diu, estic content, diu, perquè pitjor que ho has fet no pot ser-ho mai més.
Això és molt bona, me l'apunto, eh?
Doncs ho deixem aquí, tornem demà a un quart de 10 del matí. Siguin feliços.
El gall del monestir.